Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Almenys 8 persones sembla que han mort a la ciutat de Santa Fe, a l'estat nord-americà de Texas, a causa d'un tiroteig en un institut. Segons les primeres informacions, també hi ha diversos ferits. L'atac s'ha produït a l'hora que les classes havien de començar, és a dir, a primera hora de la tarda, hora catalana. El xèrif del comtat de Harris, al costat del de Galveston, on hi ha Santa Fe, ha explicat a través del Twitter que un dels ferits és un policia. També hi ha una persona detinguda i una altra sota custòdia. Segons les últimes informacions, tots dos serien estudiants. El president dels Estats Units, Donald Trump, també s'ha referit a l'incident de manera molt breu, només constatant que les primeres informacions fan pensar el pitjor. A banda d'aquesta nova matança tràgica als Estats Units, us expliquem que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha hagut d'ajornar, a petició del Ministeri de l'Interior, la visita que tenia previst fer avui als dirigents independentistes empresonats a Madrid, un dels seus primers actes en l'exercici del càrrec. Torra vol consultar els polítics presos si volen ser restituïts en els seus càrrecs abans de la composició del nou govern. I coincidint amb aquest fet, el govern espanyol ha reaccionat assegurant que els polítics empresonats, segons ha dit després del Consell de Ministres el portaveu Íñigo Méndez de Vigo, no poden exercir el càrrec, i ha afegit que això és de sentit comú. També és notícia que les tensions internacionals entre Estats Units i l'Iran, arran de la retirada nord-americana de l'acord nuclear, han fet disparar el preu del petroli fins als $80 al barril. I això ha fet que el litre de benzina hagi pujat fins a €1,3 al litre, com dèiem, i el de gasoil fins a €1,2. També és notícia que el president egipci Abdel Fattah al-Sisi ha ordenat que es mantingui obert el pas fronterer de Rafah amb la Franja de Gaza durant tot el mes del Ramadà. Al-Sisi ha pres la decisió de mantenir oberta la frontera amb Gaza per alleujar, diu, les càrregues dels germans de la Franja després de la mort de més d'una seixantena de persones pels trets de l'exèrcit israelià aquesta setmana arran de les protestes pel trasllat de l'ambaixada a Jerusalem. I destaquem, per tancar aquest informatiu, dos apunts. D'una banda, que demà a les 5 de la tarda es fa un debat interreligiós i filosòfic amb representants de l'ateisme, el budisme, el cristianisme, l'islam i el judaïsme. Serà a la Casa de Cultura de Vallromanes, al Vallès Oriental, amb la participació de l'Ajuntament d'aquesta localitat, el Casal i el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, amb el títol Diàleg entre creences. I us proposem una conferència titulada 4 segles de vida caputxina a Arenys de Mar. Amb motiu de l'any caputxí es fa farà un recorregut Fra Valentí Serra i Fra Mateu Sant Climents, amb la col·laboració de Joan Devesa i Freginals, un recorregut històric per 4 segles de vida caputxina viscuda a la localitat del Maresme. Serà des de les 9 d'aquesta nit i fins a les 10 a la Biblioteca Fidel Fita d'Arenys de Mar. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlem precisament de les tensions d'Israel amb l'Iran i també de la crisi a la Franja de Gaza arran dels trasllats d'ambaixades de Tel Aviv a Jerusalem. Abans, però, com cada dia, el pensament del dia.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat, amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 19 de maig, Ràdio Estel obre les portes a l'Aplec de l'Esperit, la trobada de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. A partir de 6:45 de la tarda, en directe des de Tortosa, programa especial amb testimonis i explicació de la jornada. I a partir d'un 7:45, l'Eucaristia, des de la Catedral de Tortosa, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Gaudeix de la festa amb els joves cristians de Catalunya en directe aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la cova de jazz de Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a les 2 de la tarda, la cova del jazz a Ràdio Estel. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Després del pensament del dia que aquesta tarda ens ha ofert Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya, i també amb la perspectiva de l'actualitat d'avui, us saludem, l'equip del programa, avui amb el José Matosas a les vies de sol, Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem, ens posem en marxa en el temps d'anàlisi de l'actualitat. D'aquí a 3 minuts serà 6:45 i avui volem parlar de la tensió entre Israel i l'Iran després que Donald Trump hagi decidit, com sabeu, treure els Estats Units de l'acord nuclear, i ho fem com a nou motiu de preocupació i d'amenaça a la pau al món, sobretot al Pròxim Orient, una zona molt convulsa, també a partir de la materialització del trasllat de l'ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem, un fet que ha tingut la seva escenificació, per dir-ho així, aquesta setmana i que ha provocat també les protestes i la contundent resposta militar israeliana amb el resultat, pel que sabem fins ara, de més d'una seixantena de palestins morts, de 200 ferits crítics i d'uns quants centenars més de ferits de diversa consideració. En qualsevol cas, els fronts oberts per Israel amb altres zones del món i amb els seus veïns, sobretot, són molt calents, són molt preocupants. Les acusacions sobre el règim iranià de portar armament a Síria per atacar Israel tenien a veure la setmana passada amb aquella incursió que coneixem. Ens preguntem fins a on pot arribar aquesta escalada, especialment la de l'Iran, però també la de la bilateralitat entre Israel i Palestina, i de quina manera es pot recomposar o redefinir l'acord nuclear amb l'Iran. La influència que aquests enfrontaments armats pot tenir a la guerra de Síria és un altre dels motius de neguit, i avui ho volem expressar a la nostra taula. I ho fem, com sempre, a partir de la pregunta del dia que trobeu a radioestel.cat. Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda. Té alguna justificació l'acció militar d'Israel amb desenes de morts davant les últimes protestes dels palestins? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Opció 1, sí, és terrible que morin persones, però Israel ha de defensar-se de les accions terroristes. Opció 2, no, de cap manera, com tampoc el trasllat a Jerusalem de l'ambaixada nord-americana. Opció 3, no, però tampoc la tenen les protestes contra el trasllat de l'ambaixada.
Podeu respondre entre aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui Xavier Torrents, politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
També saludem Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions, donant la benvinguda a Mohamed Said, president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem d'aquesta situació convulsa. Bé, primer de tot, el que és el trasllat de l'ambaixada d'Estats Units de Tel Aviv a Jerusalem i tot el que ha passat, creuen vostès que és un fet dintre de la mateixa espiral? Pot anar pitjor? No sé si vol començar el senyor Torrents o el senyor Sols.
Jo amb aquesta temàtica, que a casa nostra, a vegades, a diferència dels països, resulta, diguem-ne, que es polemitza molt, i justament crec que això fa mal per entendre-ho i per explicar-ho fent pedagogia, crec que sempre recomano una cosa que és molt visual. Que en comptes d'agafar la càmera de fotos, avui en dia, diguem-ne, els més joves agafarien el mòbil i farien la foto, però dins del mateix mòbil, doncs, hi ha l'opció de vídeo. I agafar el vídeo, què vol dir això? Agafar i mirar, diguem-ne, que això és un problema, un conflicte, com molts dels que malauradament hi ha arreu del món, per entendre'l cal entendre, diguem-ne, tota la història. Però immediatament que dic això, també dic, compte, per, si la gent que volem el diàleg, que volem, doncs, salam, shalom, pau, paz, pis, pe... O sigui, la gent que volem la pau, el que hem d'entendre per arribar, doncs, a una solució amb aquesta qüestió, és que no hem de ser, perdoneu l'expressió, més papistes que el pap. És a dir, a vegades jo sento a casa nostra posicions que, si tu vas a Israel i a Palestina i Israel, m'és igual l'ordre, no les trobes. Allà hi ha famílies, amics, entitats, associacions que intenten fer un treball, això, arran de terra, que intenten treballar per fer punts de confluència, per generar punts, diguem-ne, de connexió. I, per tant, jo el que sempre recomano és que, més enllà de fer bullir la sang, que no fa bé a ningú, la posició i la postura i l'enfocament que justament té el papa francès, que té amics jueus i té amics àrabs musulmans, i que intenta justament trobar camins de pau. I aquesta és, diguem-ne, l'opció davant problemes o un conflicte com aquest. És a dir, no ser... crec que hi ha dues postures errònies. Els que són pro-israelians i antipalestins, com els que són... pro-palestins i anti-israelians. Cal ser, alhora, pro-palestí i pro-israelià. Alhora, a la vegada. Qui no pugui ser-ho, caurà en un dels prejudicis. Qui és anti-israelià, caurà en la judeofòbia. Qui és anti-palestí, caurà en l'islamofòbia. Per tant, no hem de tenir ni judeofòbia ni islamofòbia, sinó tenir, diguem-ne, construir la pau, i la pau, justament, a partir de la mateixa capital del que hauria de ser els dos estats, l'estat de Palestina i l'estat d'Israel, en capital a Jerusalem. Jerusalem, ciutat de pau.
Doncs molt oportuna aquesta reflexió que ens fa Xavier Torrents per començar, perquè, a més, la referència a les concepcions religioses de salam en hebreu, shalom en àrab...
Bueno, al revés.
Perdó. Disculpi.
Però anem bé a fer aquesta confluència.
Sí, ha estat bé, eh? Sí. No. Ho tenia clar, però se m'ha creuat. Disculpin. Que em disculpin els de parla àrab i els de parla hebrea, com el senyor Mohamed Said, que parla àrab. Shalom, òbviament, en hebreu, i salam en àrab. També perquè coincideixen aquests dies, a partir d'avui el Ramadà, a partir d'ahir el Ramadà, i també una festa jueva que té a veure igualment amb la purificació i amb el perdó. Doncs aquesta és l'essència. El que passa és que el problema va més enllà de la creença, i aquí és on volia arribar. No és un tema religiós, pròpiament.
Tot i que el camí per la solució és el que assenyalava Xavier, això no ens ha d'evitar revelar-nos davant de la injustícia i davant d'aquelles coses que són indignants. No? I allò que està passant és indignant. I a partir d'aquesta constitució que és indignant, potser intentarem perdonar i anar a la solució, però el que no podem fer és aguantar sense cap resposta coses tan greus com la que estan passant. I jo estic d'acord que no cal perdre la perspectiva. La perspectiva és que l'ONU va dividir allò en dos estats. Val? I que després un dels dos estats no es va arribar a crear, Israel va ocupar il·legalment gairebé tota la zona de l'altre estat. I la ONU va dir que això era il·legal. I el conveni de Ginebra diu que no es poden fer accions tendents a consolidar la presència en un territori ocupat. I Israel està, de manera sistemàtica, realitzant accions tendents a annexionar-se a Jerusalem i molt més terreny, gairebé tot. Hi ha un projecte de Gran Israel d'incorporar tot allò que l'estat palestí i que sigui part d'Israel i fer la vida una mica impossible als palestins perquè s'acaben anant. Aquesta és una mica la filosofia. I clar, tots els passos que es donen en aquesta direcció sensibilitzen molt a la població israelià. Allò que ha fet Trump de traslladar la capital sense cap contraprestació és greu. És greu perquè és un pas en la direcció dolenta i perquè els palestins gairebé no els queden bases per jugar. Perquè tot el poder i tot el tenen els altres. I si les poques coses que encara les queden, que és que les ambaixades no s'han traslladat a Jerusalem, es regalen a Israel gratis, llavors se l'està donant cap obert al projecte del Gran Israel.
Bé, doncs, dit això, senyor Mohamed Said, a banda de potser fer seves algunes de les paraules que s'han dit...
La verdad que yo estoy de acuerdo con el señor Javier que...
En el que és la perspectiva la ponderada,
perspectiva
no?
Equilibrada. Que siempre hay que buscar una solución para calmar la zona que es el Oriente Medio, pero llevamos muchísimos años que lamentablemente el Estado de Israel y los líderes israelíes no están trabajando para esta idea de paz en el Oriente Medio. Está demostrando cada día desde hace 70 años, al contrario, hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo ya están olvidados y cada día hay un movimiento del gobierno de Israel en un camino, en una idea de destruir lo que es el proceso de paz en el Oriente Medio. Yo siempre digo que ahora hemos hablado durante muchos años de dos estados. Yo veo que ahora es un estado, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque un estado palestino independiente actualmente es imposible en los territorios ocupados. Con los asentamientos que han ampliado y han trabajado mucho, el último es... Para mí es un asentamiento nuevo de la embajada israelí en Jerusalén. Ese es el principio de un asentamiento. Yo creo que la situación no puede llegar más. Yo creo que tenemos que pensar en serio en esta situación. Y Europa, yo lo veo que le falta ética y moral para trabajar por la paz en el Oriente Medio. Estados Unidos no te lo cuento para nada. Eso está demostrado. El martes pasado, manifestantes al lado de la frontera. Imagínense que en la frontera de Melilla con España, emigrantes saltando la muralla y el ejército español o los francotiradores matando a la gente a tiros. ¿Cómo va a aguantar Europa esto? Y viendo en sus ojos lo que está pasando, y Europa no condena simplemente, eso es lamentable.
Potser és oportú també recordar, i evidentment tot respectant les denúncies que vostès fan, que Israel va patir un intent, no?, també de ser eliminat el 1967 com a estat a la Guerra dels Sis Dies, amb tots els matisos que calgui, però aquí també doncs, la seva reacció va ser això. Evidentment l'ONU ha fet crides a Israel a acceptar les fronteres anteriors a 1967, com a mínim, no?
És que jo amb aquesta situació... per cert, que ho has fet molt bé, Ignasi. Primer, bon Ramadan a tots els amics i amigues musulmans i bon Shavuot a tots els amics
això,
i amics...
Això, no em sortia el nom de la festa jueva, Shavuot.
Jueus, per tant, a tots plegats. En aquesta qüestió, de fet, la bona notícia... I això potser sorprendrà els oients. És que ja se sap quina serà la solució quan s'acabi el conflicte. El problema és que no es troba en les dues parts, diguem-ne, ni una persona en cadascuna de les dues parts, ni un govern en cadascuna de les dues parts que vulguin signar-ho. Però més o menys ja se sap quina serà la solució amb aquest conflicte, que serà, bàsicament, dos estats independents l'un de l'altre, en el qual la capital de Palestina serà Jerusalem, tots els barris àrabs que són de Jerusalem, i la part d'Israel serà tots els barris jueus, de majoria jueva, diguem-ne, de Jerusalem. Els territoris més o menys seran les mateixes fronteres de 1967, amb una excepció d'un 3%, en el qual... Hi haurà un 3% de lo que ara és diguem-ne, un percentatge, una part de que ara és Cisjordània que passarà a Israel i una part d'Israel que passarà a Palestina. O sigui, hi ha un intercanvi de terres, però amb el mateix percentatge de quilòmetres. I, bàsicament, bàsicament hi ha alguns matisos més, que ara m'oblido que serien com a 3 o 4 matisos més.
No es preocupi, que el temps és limitat.
Però, bàsicament, ja se sap el que acabarà passant el dia que hagin de signar la pau uns i altres. Ja se sap, perquè no és un problema de història.
La qüestió és que ho facin, que
sí,
tinguin voluntat.
Perquè, no és un problema, perquè la solució no està en la història, sinó en la geografia. És a dir, la història no es posaran mai d'acord, el relat que hi ha a Israel i el relat que hi ha a Palestina no es posaran d'acord. Per tant, discutim sobre la història, és el que fa malmetre trobar una solució de pau.
Sí, senyor Sols.
A veure, la solució aquesta, que diu Xavier, va ser la que es va plantejar el 2001, sembla que és, i que va signar el primer ministre Barak.
Ehud Barak, recordem-ho, sí.
Dies abans de perdre el poder en mans d'una persona molt més radical, que Ariel Sharon, i des d'aleshores fins ara sempre han governat i en molt radical als Estats Units i a Israel i, per tant, contrària a aquesta solució. Per tant, el que està clar és que els que governen, els votants israelians, voten una altra cosa. I el problema està en que aquests assentaments de qui jo parlava abans estan rodejant la Jerusalem Vella, de manera que gairebé l'han aïllat, queda només un troset on es pot comunicar, i quan això es tanqui, llavors Jerusalem Vella no es podrà comunicar amb la resta del món palestí i no podrà ser capital de res. Està clara la voluntat d'annexionar-la, i a més ho diuen.
Sí, sí. Bé, en tot cas, la situació encara està molt complicada i potser allò que diuen alguns dirigents polítics israelians de concessions doloroses, també els palestins, haurà d'acabar, com deia el senyor Torrents, fent-se. Avui, recordem, el temps se'ns tira a sobre, ens acompanyen Lluís Sols, de Cristianisme i Justícia, Mohamed Saïd, d'Amics de Palestina a Barcelona, Xavier Torrents, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona. Vol comentar alguna última cosa? Perquè m'agradaria, encara que sigui donant una pinzellada a cadascú, parlar del problema amb l'Iran, que no és poca cosa.
La verdad, yo veo el señor Javier muy optimista. Yo creo...
Usted no lo está.
No, absoluto. El comportamiento de los líderes israelíes no da la idea de lo que está el señor Javier tan convencido que va a tener esta solución. Yo no lo veo para nada, absoluto. Estamos cada día peor.
Tant de bo tingui ell raó en això, no?
No, sí. Yo vivo allí y vivido y veo la situación desde el... Desde los acuerdos de Oslo hasta hoy había casi 75.000 colonos en Cisjordania. Ahora hay 500.000 de colonos. Es empeorar la situación. Ojalá que lo que dice mi amigo Xavier, que hay dos estados. Yo creo que ahora mismo, dentro de poco, dos estados no vamos a hablar.
El problema de l'Iran es calmarà amb la sortida dels Estats Units de l'acord nuclear.
La qüestió de l'Iran és el tema del petroli. Estats Units té un procediment d'extracció de petroli que l'ha convertit en exportador i importava abans moltíssim, i el problema és que si el petroli està baix, llavors no és un rendible. Llavors han hagut de perjudicar l'Iran per reduir la producció de petroli i que pugi el preu. Mm-hmm.
Bé, doncs el problema de l'Iran... Bueno, haurem d'esperar.
Sí, no, el problema de l'Iran, de fet, és un problema, diguem-ne, més enllà més enllà del petroli, centrant-ho en el Pròxim Orient, un problema, diguem-ne, intern dins del món musulmà, en aquest cas és el principal país xiïta, i el principal país, diguem-ne, en quant a poder, em refereixo, no en quant a grandària, sunnita, és el d'Aràbia Saudita, i llavors aquí hi ha una, podríem dir, per permetre'm el col·loquialisme, una trifulca, diguem-ne, que va més enllà també d'aquestes qüestions.
I una complicitat a Aràbia Saudita i Estats Units.
Bé, senyors, hem d'anar a la recta final i ho fem, com sempre, amb la notícia curiosa alternativa que ens porta la Ruth Carballido. Ruth, endavant.
El meu repte d'avui és traslladar-vos mentalment a 9.000 quilòmetres de distància d'Israel i del Pròxim Orient. Us vull portar a Japó. En aquest arxipèlag hi conviuen majoritàriament dues religions, la sionista i la budista.
Sintuista, perdó.
Sintuista.
Sí.
Que la sintuista és la que és pròpiament del país del sol naixent. Gràcies per corregir-me. Totes dues conviuen en pau, potser perquè no és un país marcadament religiós. Però tenen altres problemes més greus, que segons el meu parer són més greus. La població altament envellida i en molts casos sense recursos es veu abocada a fer petits robatoris en botigues per entrar a les presons i així assegurar-se l'accés a l'alimentació i a la sanitat. I un altre problema que tenen és l'accés de feina.
Déu-n'hi-do. I quin és l'element curiós realment, Ruth?
Doncs tot aquest rotllo que us he posat és per portar-vos fins a la notícia curiosa d'avui. Hi ha un monja d'un temple budista a Koyasan ha demandat al temple on treballava per accés de feina. Koyasan està declarat Patrimoni de la Humanitat. És com la Meca del budisme, però a Japó. Hi ha 117 temples en aquest món, molts dels quals donen allotjament a turistes i a persones interessades en el budisme. I el nostre monjo feia jornades maratonianes. El feien llevar a les 5 del matí per atendre els allotjats i acabava ben entrada la nit i sense vacances. Per exemple, l'any 2015 va treballar 64 dies seguits.
Doncs gràcies, Ruth. Com podeu veure, amics oients, el perill d'explotació laboral no té fronteres. Bon cap de setmana. Nosaltres ho deixarem aquí. Gràcies, Mohamed Said, Lluís Sols i Xavier Torrents, per haver-nos acompanyat. Que hi hagi pau al món. En això confiem. Salam, shalom, diem avui. Adéu-siau. Pau, exacte. Pau i bé. I jo vull acabar saludant molt especialment la meva...